els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
A la caravana comencem la ruta de la set.
Doncs vinga, va, per continuar la ruta de la seda que anem fent cada setmana en aquest programa. La caravana de Ràdio Estel, com sempre, ens acompanya el doctor Xavier Pujades, doctor en Història Contemporània, professor d'Història de l'Esport a la Facultat de Psicologia, Educació i Esport a la Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Doctor Pujades, què tal? Molt bon dia, gràcies per tornar-se amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Si em deixa desvetllar en Xavier, el darrer dia, fora de micròfons, li vaig dir, mira, m'agradaria parlar en aquesta ruta de la seda que anem fent sobre la història de l'esport, no només a casa nostra, sinó arreu del món, m'agradaria molt parlar de l'esport de muntanya, que és una cosa que a mi m'agrada molt i que considero que està una mica defenestrada, tot i que els darrers anys sí que és veritat que ha aconseguit un auge que no havia aconseguit fins ara.
Efectivament. Els teus desitjos són ordres.
I avui m'ha arribat el guió i dic, mira, ja hi som.
Clar, avui de què parlem? De l'excursionisme, no?
Excursionisme i esport de muntanya. Per què parlem avui d'això, Xavier?
Bé, tu ara mateix deies que l'excursionisme i els esports de muntanya s'han posat, vaja, diguem, molt al dia, molt de moda, en els darrers, diríem, 15-20 anys, no? Actualment la muntanya hi va molta gent, moltíssima gent, no? Es fan des de curses de muntanya, trails, ultratrails, escalada, esports de neu, excursionisme... S'ha popularitzat moltíssim en aquests darrers anys i, de fet, ja a Catalunya hi ha una tradició molt extensa i molt llarga des de fa molt de temps, no? Però l'excursionisme té uns orígens doncs molt interessants. Durant el segle XIX, o finals del segle XVIII, i durant el segle XIX a Europa, a Centre Europa sobretot, i diríem que hi ha una paraula que ho defineix bastant bé, no? Que és l'alpinisme. És a dir, per què es parla d'alpinisme, sobretot a Europa, i no doncs d'altres mots que aquí els hem adaptat millor, com excursionisme, muntanyisme, per exemple? Doncs perquè l'origen de tot plegat està en els Alps, segurament, a finals del segle XVIII. Perquè l'excursionisme, tu què diries que és? Com definiries l'excursionisme?
Jo definiria o trobaria un sinònim com el senderisme.
Sí, actualment diríem que és així. Segurament doncs, el senderisme ens aboca a l'estima per la natura, al contacte amb el bosc, amb la muntanya, també a un esport, a vegades un esport de competició, com dèiem ara fa
un moment. Ara igual queda una mica de perogrullo, Xavier, però a recórrer senderos.
Sí, el senderisme seria això, no? I excursionisme, doncs, és sortir del curs per anar cap a un altre lloc i, per tant, a recórrer senders diferents. Una mica l'aventura també ens abocaria això, no? Però, per exemple, Joan Maragall, si em permet citar-lo, el poeta Maragall, doncs, parlava de l'excursionisme a principis del segle XX i deia que no és pas un esport, no és pas un esbarjo, no és pas un estudi, també, sinó que és un amor. Feia aquest vers, no?
Mira, igual ho escrivia ahir en el llibre que Pere Aragonès li va regalar al Sant Pare a la ciutat del Vaticà, que li va regalar precisament un llibre sobre...
Clar,
sobre el poeta Joan Maragall.
Sobre Maragall, i Maragall també tenia molta relació amb el món de la muntanya, com molta gent del món intel·lectual a Catalunya i arreu, perquè bona part dels orígens de l'excursionisme, que ara entenem com això, com un esport, com un esbarjo, com un contacte amb la natura, doncs en els seus orígens sobretot estava vinculat més a la ciència, a l'estudi, a la descoberta del medi, a la descoberta i a la descripció del medi natural, que era molt desconegut encara a finals del segle VIII i principis del segle XIX.
Comencem pel principi, però, Xavier, ha existit sempre aquest interès per la muntanya?
Bé, interès per la muntanya, no. Diríem que els accessos a la muntanya durant el segle XVII, el segle XVIII i fins a principis del segle XIX eren molt difícils perquè no hi havia bones comunicacions, no existia el ferrocarril fins a mitjans del segle XIX que no ens portava a poblacions, a viles que siguin ja properes a la muntanya o a l'alta muntanya. No existien bones carreteres, no existien bons camins i, per tant, la gent de la terra baixa, ara tornem a abocar a la literatura catalana i als clàssics, la gent de les viles, de les ciutats, doncs no tenien un accés a la muntanya. sí que existien, evidentment, doncs, oficis molt vinculats a la muntanya, i per tant vol dir que un reducte o un petit nucli de persones sí que anaven a la muntanya des de sempre. El pastoreig, per exemple, els pastors, els caçadors que caçaven isards o que caçaven guineus o que caçaven senglars, o les persones dels buscaires, no? Les persones que feien de llenyataires, que eren oficis molt i molt importants en un moment en què les energies doncs, no eren les que tenim en l'actualitat i que, per tant, es necessitava i es tenia molt de contacte amb el bosc i amb la muntanya i l'alta muntanya. Però això feia doncs, que la majoria de la gent no hi anés. No?
Quan neix, ara ens ho explicaves una mica, però quan neix realment l'interès per anar a la muntanya i quan això es comença a professionalitzar d'alguna manera?
L'interès per anar a la muntanya neix sobretot, doncs ara fèiem referència als orígens més científics o més d'estudi, al segle XVIII. El segle XVIII, que és el segle de la Il·lustració, del racionalisme, de l'interès per la ciència, per l'entorn, per la descoberta, per poder descriure com és la naturalesa també, és quan, a finals sobretot del segle XVIII, comença a aparèixer aquesta voluntat d'anar a veure la muntanya i l'alta muntanya, encara que els accessos fossin difícils. Per tant, en els inicis de l'accés a la muntanya per part dels ciutadans a Europa són difícils, són molt d'aventura. No? Hi ha algunes fonts que han documentat doncs, ja el 1786-1787, els accessos d'algunes persones molt relacionades amb el món de la ciència. Per exemple, el 1786 doncs, hi ha dos ciutadans francesos, un vidrier, perquè també els vidriers anaven a la muntanya a buscar minerals, a buscar cristalls, i un metge, que són dos persones d'origen francès que van als Alps i passen una nit als Alps. El 1786 està documentat així, que demostren per primera vegada que l'home pot sobreviure una nit a l'alta muntanya. No? I el 1787, aquest sí que ja té més vinculació amb el que després serà l'esport de l'excursionisme i del muntanyisme, és el suís Horace de Saussure, que per primera vegada fa un ascens al Mont Blanc, no? I està documentat com el primer ascens i una mica com el precedent del muntanyisme i de l'alpinisme. I a partir d'aquí, finals del segle XVIII, principis del segle XIX, doncs com hem dit moltes vegades, els britànics són els que una mica inventen
nou,
i creen...
Eh?
Sí, de nou surten, sempre surten en la història de l'esport, en els orígens dels britànics, són els que comencen a tenir a desvetllar una certa afició per anar a la muntanya i van als Alps. I aquí és quan s'iniciarà i es començarà a posar de moda el mot de l'alpinisme. El que fan els anglesos és començar a anar-hi ja no només amb interessos científics, sinó també amb interessos més d'esbarjo, de lleure i esportius. I, per tant, el que faran és crear clubs muntanyencs, seguint el model dels clubs esportius que ells havien iniciat a principis del segle XIX, començaran a obrir senders, a descriure'ls, a fer guies, a fer alguns refugis de muntanya, etc. No? Això és a mitjans del segle XIX quan s'entén que és gairebé l'edat d'or de l'alpinisme, no? L'origen i la gran expansió o inicial expansió de l'alpinisme a centre Europa.
Ara, Xavier, parlaves dels Alps, del Mont Blanc, però si ens centrem en el cas català, quan es comença a despertar aquest interès?
Clar, aquest interès és una mica més tardà, però també segueix les mateixes línies, és a dir, d'aquest interès per l'estudi, per la descoberta de la natura, té a veure també, en part, jo crec que hi ha diversos ingredients aquí, no? Aquest interès científic, que arriba també a casa nostra, un cert interès per la descoberta del país, la Renaixença, en aquest context d'orígens i inicis del catalanisme polític modern, i és aquí quan apareix ja al segle XIX, el 1876, doncs la primera associació que està documentada com a tal, que és l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques, que si ens fixem bé en com estava estructurada aquesta associació a Catalunya, la primera associació vinculada al món de l'excursionisme, estava estructurada en tres seccions, una secció literària, una secció que estava més vinculada doncs, a l'arqueologia i una secció que estava vinculada també, una secció artística, que estava vinculada a les arts, al dibuix i més tard a la fotografia, fotografia també, no? La descoberta de tot aquest entorn doncs crea aquest interès, però que en realitat ocuparà sectors molt petits de la societat, un altre cop aquests sectors més benestants, intel·lectuals, també vinculats a la burgesia, que doncs es vincularan en aquesta primera Associació Catalanista d'Excursions Científiques, que una mica més tard, a finals ja del segle XIX, el 1891, això ja és molt conegut, sobretot per la gent del muntanyisme, és quan es crearà, a partir de que s'uneix aquesta primera associació amb una petita escissió que hi havia hagut, i es crearà el Centre Excursionista de Catalunya el 1891. Mm.
És amb aquesta segona, quan ja podem començar a parlar de federacions?
Amb aquesta segona és quan comencem a Catalunya a parlar del creixement, de la irrupció, d'una visió més esportiva de l'excursionisme. Aquí començarà, doncs, per tant, a principis del segle XX ja, una perspectiva més d'esport, d'esbarjo, fins i tot de competició en alguns casos, de passar-ho bé, de repte amb un mateix, etc. No? Perquè el 1908 es crearà la primera secció d'esports de muntanya del SEC, del Centre Excursionista de Catalunya. I amb aquesta primera secció de muntanya és quan s'iniciaran dues coses, bàsicament, que són molt importants en l'origen de l'excursionisme a Catalunya. Una és la creació de les guies, dels itineraris, no? Perquè això, clar, ajudarà a la gent a que pugui anar en aquesta muntanya que tenia uns accessos tan difícils, perquè aquests primers excursionistes doncs escriuran i descriuran com són aquests senders, com són aquests camins i com són aquests itineraris, no? A partir d'això, doncs, 1909, 1910, 1912, es creien els primers itineraris per zones doncs molt vinculades als Pirineus, també al Montseny, a Montserrat, que faran que moltes persones doncs puguin començar a anar-hi. I per altra banda, el segon aspecte és que es crearan més, com tu ara parlaves de la creació de la federació, es començaran a crear altres clubs excursionistes o centres excursionistes. Sí.
Ara em parlaves del Montseny, o per exemple, com que no és el mateix pujar a Collserola que a la Pica d'Estats,
no.
L'esquí i els esports de neu hi entren en aquests primers inicis d'excursionisme, en aquests primers inicis d'alpinisme?
Hi entraran de seguida, perquè hi entraran de seguida vol dir que hi entraran a principis del segle XX. Hi entraran perquè la descoberta de la muntanya i d'aquests accessos a la muntanya doncs farà que també s'iniciï la descoberta de la neu. En els mesos d'hivern, quan aquestes persones comencen a anar en aquestes zones d'alta muntanya, doncs es troben amb aquest nou medi, que és el de la neu, i a partir de principis del segle XX, el 1909, per exemple, ja es fa un primer concurs de luges, que són aquests trineus en què les persones s'hi posen estirades cap amunt, diguem-ho així, són uns trineus llargs, no?
Val.
Es fa aquest primer concurs de luges al Matagalls, a la zona del Montseny. I una mica després, el 1911, ja és quan es organitzarà i es desenvoluparà la primera setmana dels esports de neu a Ribes de Freser. Per tant, aquest aspecte dels esports de neu està molt relacionat a això, amb les zones de muntanya a Catalunya on hi ha, durant l'hivern, durant bastants mesos d'hivern, pot haver-hi neu. El Montseny, en aquest cas, i el Pirineu. No?
Mm-hmm. Ara m'estava plantejant, és olímpic? L'esport de muntanya?
Bé, són olímpics els esports de neu. Saps que hi ha els Jocs Olímpics d'hivern.
Exacte.
Hi ha els Jocs Olímpics d'hivern, que inicialment es feien el mateix any que es feien els Jocs d'estiu, que ara ja fa molts anys que es fan en anys diferents.
És de neu, sí, que tots,
tots els esports de neu.
Sí. Hem vist també esports on el gel hi juga un joc importantíssim.
La muntanya...
Però l'alpinisme, per exemple...
L'escalada.
L'escalada.
Sí, l'escalada ja és olímpica, vale. Sí. Efectivament, en els Jocs Olímpics d'hivern també es fa escalada.
Mm-hmm. Tot i que sigui olímpic, i n'estem parlant de la progressiva professionalització d'aquest esport, començàvem aquesta xerrada sobre el món de l'alpinisme o l'esport de muntanya dient que de seguida es popularitza tot. Com es comencen a popularitzar aquests esports de muntanya? Com... l'escalada, els esports de neu que ara estàvem parlant.
Uh-huh. Es començaran a popularitzar més a mida que els accessos a totes aquestes zones doncs són més fàcils, són més, més oberts, més accessibles, i també a mesura que hi ha més guies, més itineraris, i un aspecte que n'hem parlat un momentet només abans, que és molt important, per exemple, per l'escalada, és la creació dels refugis. Perquè atacar el Pedraforca, bueno, avui dia ja depèn de la cara per la que vulguis pujar, és més accessible i es pot fer en un dia, però en aquell moment molt sovint s'havia de passar una nit. I si no hi havia refugis, això era molt difícil. A partir del moment en què hi ha refugis és quan es comença a popularitzar també el món de l'escalada. Tot això passa en les primeres dues dècades del segle XX. Uh-huh. Hi ha un aspecte aquí que també és molt interessant de tocar, que és com hi van jugar un paper important les entitats i associacions vinculades a la indústria de l'automòbil i del ciclisme. És a dir, hi ha campanyes que es fan a principis del segle XX a Catalunya entre els centres excursionistes, més la Unió Velocipèdica Espanyola, és a dir, l'entitat en aquell moment més o menys federativa de la bicicleta, i també el Real Automòbil Club de Catalunya. Uh-huh. Són campanyes perquè es millorin, perquè l'Estat, perquè l'administració pública millori els accessos, les carreteres, i també l'arribada del ferrocarril hi va jugar un paper molt important, és a dir, quan el ferrocarril arriba a Puigcerdà, quan el ferrocarril arriba a Ribes de Freser, doncs, o al Pirineu en general, doncs això fa més fàcil que la gent hi pugui accedir. En la dècada de 1920 ja sabem que els esports es van popularitzar molt, i també els esports de muntanya i també els esports de neu. Vinculats amb aquestes millores amb els accessos, això va fer que les persones doncs, tinguessin més tendència i més interès i més possibilitats d'arribar en totes aquestes zones que abans era tan complicat. Mm.
Ens explicaves, Xavier, que durant aquestes primeres dues dècades del segle XX es comença a popularitzar aquests esports de muntanya, l'escalada, els esports de sí. neu, i començàvem també aquesta xerrada dient que darrerament ha viscut, no sé si un altre o el boom més gran dels esports de muntanya, gràcies a noms com Núria Piques, uh-huh. o gràcies a noms com el de Kilian Jornet, per sí. exemple. Sí. Aquesta, o sigui, podríem viure un cas paradigmàtic de que una certa popularització massiva d'un esport li hagi jugat en contra?
Segurament. Si el que m'estàs preguntant és si aquest és un cas paradigmàtic o si en general pot...
Si aquest és un cas paradigmàtic.
Clar, això ho han de dir sobretot les persones del món del muntanyisme, diria jo. Jo no m'atreviria a dir... Jo puc donar la meva opinió personal. En part, sabem que aquesta popularització i massificació d'un medi tan sensible com és el medi natural...
I es veuen cues quilomètriques a l'Everest, per exemple.
Clar. Jo diria que en part sí. Per una banda, ha fet que la popularització, que molta gent que abans no hi tenia accés i pugui tenir accés i pugui gaudir d'aquesta meravella que és la muntanya i la natura, i per altra banda, doncs, a vegades ha fet que la massificació sigui excessiva i hi hagi col·lapses absoluts, i hi hagi problemes de seguretat, hi hagi problemes de seguretat de les pròpies persones, els rescats, etc., perquè moltes vegades moltes persones que no estan preparades, que no ho han fet mai, doncs es llencen a fer coses que potser no haurien de fer en una primera instància, sinó que haurien d'estar més ben preparades, entrenades i amb més coneixement del medi. Això jo crec que totes les entitats excursionistes en general, per exemple, en el nostre país, doncs ho saben i ho han dit moltes, moltes vegades. No?
Mm-hmm. Per cert, quan parlava del recent boom, em puc remuntar els darrers 5-10 anys com a molt, quan parlava del recent boom d'aquests esports de muntanya, recordo que, per exemple, els companys de TV3 ja donen en obert grans curses d'alta muntanya com l'Olla de Núria, la Transpirinaica, etc. Curses de muntanya ja molt populars, però no sé si es remunten a molt antic, les curses de muntanya.
No gaire. Ja dic això, uns 15, 20 anys, 25 anys, evidentment que hi ha altres precedents, no? Però sobretot així d'una manera més coneguda i més popular, doncs no fa masses anys, no fa masses dècades, no? Però és cert que s'han popularitzat moltíssim, i els mitjans de comunicació també hi han jugat un paper molt important en aquest sentit, no? I coincideix una mica amb el boom en general de les curses, diguem-ne, populars, uh-huh. no? a partir dels anys 80, sobretot 90 del segle XX, finals del segle XX i sobretot en aquestes primeres dues dècades del segle XXI, de les curses populars, les maratons, les mitges maratons, etc., en asfalt, diguem-ho així, no? Coincideix una mica amb que aquesta tendència doncs, es tira també cap a altres mitjans que són més aventurers, que són més arriscats, que tenen un incentiu diferent i segurament superior per a moltes persones. I en aquest cas sí que aleshores és quan comencen a aparèixer clarament les trails, els ultratrails, tots aquests... totes aquestes curses que a vegades semblen inhumanes,
sí, sí,
no? Tants i tants quilòmetres amb desnivells tan i tan importants. No?
27 minuts que passen de les 10 del matí, només recordeu una cosa, no tots, de fet la majoria no ho som, no tots som Kilian Jornet i Núria Picas.
No.
Estaria bé que ho sapiguéssim abans d'anar a la muntanya a fer certes coses.
Efectivament.
Xavier Pujades, doctor en Història Contemporània, professor d'Història de l'Esport de la Facultat de Psicologia, Educació i Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Com sempre, moltíssimes gràcies. T'esperem la setmana vinent en aquest programa.
Moltes gràcies a vosaltres.
Blanquerna. Un podcast de Ràdio Estat. Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.